sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido.
La veu de Paco Ibáñez ens serveix avui per introduir el personatge del Xec en Blanc. Palabras para Julia, dedicat a la seva filla, és només un dels centenars de poemes que ha escrit José Agustín Goytisolo al llarg de la seva vida. L'obra de Goytisolo, el nostre convidat avui al Xec en Blanc, es caracteritza per la seva versatilitat, fecunditat i senzillesa. José Agustín Goytisolo, un dels membres més importants de l'anomenada Escola Poètica de Barcelona, escriu igualment un sonet, una cançó infantil o un poema d'amor. Fill d'una rica i coneguda família establerta a Barcelona, vinguda a menys, José Agustín Goytisolo és el gran d'una nissaga d'escriptors. Juan i Luis, els seus germans, es dediquen també al món de la literatura. Ell, però, és el poeta, una responsabilitat que pesa en un país on la poesia s'ha tacat a vegades de sang. José Agustín Goytisolo és un personatge com a mínim singular. Va estudiar dret per tornar-se poeta. Estima Barcelona i escriu sempre en castellà. Creu que els llops són bons i els pirates honrats. I es passeja terriblement vital i trist pel seu món a l'inrevés.
Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Érase una vez.
El dia de Sant Jordi del 1990 es va inaugurar a Barcelona un simposi dedicat a José Agustín Goytisolo. Els seus dos grans amics i també poetes, Carles Barral i Jaime Gil de Viedma, havien d'inaugurar el simposi, però van morir sobtadament poc abans. Què va sentir vostè en aquell homenatge que li van fer a la Universitat de Barcelona?
Pràcticament res, perquè no hi vaig ser-hi. Només el darrer dia vaig donar les gràcies, vaig explicar que no hi era, perquè era com una cosa absurda, no?, que hi fos, i més que no tenia ganes de ser-hi. I també vaig dir que, bueno, que sentia moltíssim el que havia passat amb els meus amics i no tenia humor per estar allí. Vaig llegir 8 o 10 poemes i me'n vaig anar.
José Agustín Goytisolo, benvingut al Xec en Blanc i gràcies per acceptar la nostra invitació.
No, gràcies a tu.
El seu rebesavi patern, que era basc, se'n va anar a Cuba l'any 1830. Corre sang antillana per les seves venes, senyor Goytisolo?
Antillana no, però, per exemple, el meu besavi va néixer a Cienfuegos, el meu avi... el meu besavi a Santiago de Cuba, el meu avi a Cienfuegos, i el meu pare ja, de retorn aquí, va néixer a Barcelona. Quedo per dir que el meu avi es va casar amb una menorquina, també filla d'indianos, que es deia Caterina Taltavull Victori, que són dos cognoms molt, molt insulars.
Una bona barreja.
Sí, és que a mi m'agrada el mestissatge. Crec que el millor que té que estar a Catalunya és el mestissatge.
Poner-lo més grave,
la melodía.
materiales tiene que estar usando? La sensibilidad de un elefante campeón. La melodía de este es un...
Thank you.
Pare, ella ho entén. I si és una cosa que no té absolutament res a veure amb ella, doncs pensa, bueno, això és un escriptor, no?
Recuenta és el primer llibre de José Agustín Goytisolo que va publicar l'any 55.
El retorno. Sí.
Altres títols són Palabras para Julia y otras canciones, Taller de arquitectura, Del tiempo y del olvido, Salmos al viento, La noche les propicia. Ara, després de treballar-hi durant 4 anys, publica la seva novíssima oda a Barcelona.
Com? I també la noche les propicia, el darrer llibre publicat també a l'moment es diu El rei mendigo, i després d'aquest el que hi ha hagut són reedicions de A veces gran amor, reedicions de Sobre les circumstàncies, reedicions de Palabras para Julia, que és un llibre de cançons, etc. No?
I ara aquesta que publica Novíssima Oda a Barcelona.
Sí, Novíssima de Barcelona. És que està
amb il·lustracions de Josep Guinovart.
Sí, està escrita...
En català?
Sí, fins al tercer personatge. Jo vaig escriure en castellà. Jo vaig tindre la idea de Barcelona cantada per 6 persones diferents. Vaig veure si era possible. Vaig llegir molts llibres d'història, que passava a la ciutat, com creixia, on eren les muralles, tot això. Però després que quedés tot en mitja paraula, o una, no? Per no fer cap pífia. I els noms que vaig posar, doncs, eren possiblement de l'època, cada un dels que he posat, perquè Petrus Barberanus és el nom d'aquest descendent d'un legionari de la Gàlia Transalpina,
sí,
que es casa amb Lavínia de Gerunda, que és Girona.
Girona.
I que aquest nom jo l'he llegit, però separat, vull dir, no sé qui és. El personatge me l'inventava.
Els ha creat.
Ibn al-Musar era un nom que es donava entre els musulmans, aquí a la Catalunya vella, i nova. I després el jueu convers es deia Josef Marimón, i era descendent d'uns que es van convertir, per no ser cremats, en un pogrom a Montblanc. I així, l'altre ja es diu Andreu Roig, l'altre es diu Joan Manuel Horta i López, i és mig xarnego, i el darrer es diu Víctor Alexandre.
Aquesta obra de la qual estem parlant està dedicada, si no recordo malament, a Verdaguer, Maragall i Pere Quart. Per què?
Sí, perquè el Verdaguer va escriure la preciosa Oda de Barcelona, el Maragall la nova Oda de Barcelona, que és molt bonica també, i el Pere Quart una molt enrabiada, però a la manera d'ell, que era el de Barcelona, però per mi eren curtes, i eren o imprecant o dient o tu, Barcelona, que ets així, o tu... Aquí no, aquí són uns personatges que es presenten i cadascú explica el que sap de la ciutat i el que ell ha vist fins a aquell moment. I apareix l'altre i...
I afegeix la seva visió i com està.
Sí, però no es coneixen, no s'han vist mai. És a dir, que moltes vegades les opinions del tercer no encaixen les del segon,
de l'anterior,
és com és lògic, no? És a dir, jo m'he ficat al cap del que pensaria un musulmà que ha de fugir de Barcelona perquè els venen com esclaus, i ell ho era, escrivà, era un esclau escrivà, i se'n va a la Taifa de Tortosa, que era l'ogre és a dir, l'ogre aconsegueix arribar a la Taifa de Tortosa i està allí escrivint això de la seva ciutat, perquè tots són així, tots són barcelonins. Després l'altre que ve ja es diu Andreu Roig, amb aquest ja
hi ha possible confusió.
No, és oficial de notari i aquest arriba fins a la màquina de vapor i al primer tren. I l'altre ja és el Juan Manuel Horta, Joan Manuel Horta i López, que ja és mig mestís, no? O molt més mestís, perquè...
Els altres tampoc és que...
Tampoc ho eren. I aquest arriba fins a la Guerra Civil i els últims anys abans de la mort del Franco. I el darrer personatge acaba l'Oda des de l'any 2010. És a dir, que hi ha també una mica de ciència-ficció.
Futurisme.
Sí, però com més o menys la ciutat ja la veus així, i més o menys jo sóc en aquest sentit optimista sobre l'avenir de Barcelona, doncs aquest personatge canta la ciutat a partir de lo que li ha explicat el seu avi, perquè té 25 anys
en el moment.
El 2010.
Vostè ha dit sovint que l'Escola de Barcelona eren més un grup d'amics que escrivien poesia que no pas una generació de poetes. Què en recorda dels començaments, de les primeres reunions, dels primers llibres publicats d'aquesta escola?
Bueno, però és que nosaltres érem amics molt abans de publicar res. És a dir, jo els vaig conèixer amb ells a la universitat, quan vaig a Madrid a estudiar per problemes aquí del sindicat espanyol universitari, això del CEU i altres bromes. Doncs no els veia, però els veia quan tornava. I quan vam ser aquí, es va casar el Carles Barral i jo vivíem amb un, com se diu, amb res, així, amb un puny. El Carles Barral vivia al carrer Sant Elies, al costat de, molt a prop de Balmes. Jo vivia al carrer Balmes, molt, bastant a prop de Sant Elies. I al carrer Montaner vivia el Jaime Gil.
Així sí, estàvem
en un bar que es diu Bar Cristal. Crystal City, que està al carrer Balmes.
O sigui, que estava en zona neutral perquè tots tres hi poguessin arribar amb el mateix temps.
Sí,
i quedaven
no, i a
una hora i així ningú quedava tard.
Una copa. I també a casa de cada un, clar, naturalment.
O sigui, que a sobre de viure molt a prop tenien un lloc on es podien trobar per si de cas. Doncs així ningú podia dir que estava suficientment lluny. Una de les preguntes que sempre s'ha formulat la gent que el llegeix és el fet que fins ara hagi escrit en castellà, tret, doncs, de determinades coses puntuals. És pel fet d'haver estudiat...
No. És una cosa molt, molt natural. L'idioma patern, de la línia aquesta, havíem perdut el basc, com és lògic, i el castellà amb accent cubà era el que s'emprava, o accent cubà, o paraules mig en cubà, coses que aquí la gent no podia entendre. I el meu pare ja no. El meu pare parlava català, no massa bé, però el parlava. Però l'idioma a casa era el castellà. I al morir la meva mare amb un bombardeig durant la Guerra Civil aquí, ella, per exemple, doncs amb mi parlava en català. Però vull dir, jo no, entre els tres germans sóc el que puc expressar-me en català, perquè és l'únic que en aquell moment ho vaig tindre, no?
Directament per la via materna.
Sí, després d'això no ho vaig oblidar, i el que vaig poder vaig començar a traduir tots els poetes catalans que hi havia que m'agradessin, que són bastants, no pas com ara, que, bueno, però ja ens sortirem. I vaig començar, doncs, a traduir-los a tots, en antologies i en obres. Per exemple, vaig traduir el Naví de Carné, que era una cosa de dimoni, però escriu meravellosament el Carné. Tots, no sé.
Si n'hagués de triar quatre, per exemple, de poetes, quins serien els seus predilectes?
No, hi ha molta gent que es portaria una sorpresa. Home, tota la història del català no vol dir en aquest segle. En aquest segle, el Carné, segur. Segur, un altre que la gent li pot semblar estrany, és el Vinyoli. Aquell que era com una espècie de maleït, o aquell personatge, doncs, té una poesia esplèndida. Després, el Gabriel Ferreter, que m'interessa molt. I després...
I que també va estar vinculat un temps amb el grup.
Sí, i després... Bueno, escriu el Pere Quart, aviam, que no em deixi ningú. Foix, perdó.
Foix, ja també Foix.
Sí, aquest sí. Era, a més, molt amic meu, o jo d'ell.
Com el descriuria?
Ell?
Sí.
Ah, era un personatge increïble. Era un personatge increïble, tenia una imaginació i, a més, havia llegit els catalans antics i escrivia com si fos medieval, amb una imaginació terrorífica. Però era un personatge, va ser el primer poeta que vaig conèixer a la meva vida. La meva família anàvem a passar l'estiu a Llançà, al Port de Llançà, i ell estava, com se diu, l'altre poble que hi ha allí...
Cadaqués, Pals...
No. Llançà, al Port de la Selva. Allà està, al Port de la Selva. I un dia vam anar, la meva mare, el meu pare i jo, vam anar al Port de la Selva. I estava ell, i com sempre anava amb el barret blanc, amb jaqueta blanca, pantalons blancs, sabates blanques... Jo el coneixia, que vivíem nosaltres a Sarrià. El coneixia, a Tres Torres, tocant a Sarrià. El coneixia, doncs, perquè ell estava allí i el veia que passava comptes amb la senyora i tal. I sempre tenia el color de la pell com si li hagués tocat el sol. I és que li tocava,
anava als
banys de Sant Sebastià, a l'estiu i l'hivern, com el meu pare, que també era, en aquella època hi havia gent així. El meu pare hi anava i va guanyar diverses vegades la Copa d'Hivern i coses d'aquestes, que eren, però amb una fred tremenda.
Sí, sí.
I aquest home, doncs, te donava caramelets així. I, bueno, em va explicar la seva separació, tot, però és que no sé si és com per explicar-ho, perquè és molt divertit.
Abans no se'ns acabi el temps, i voldríem fer un qüestionari potser més personal. I no sé, aviam quines seran les respostes. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Així comença un dels seus poemes. Què li va dir el seu avi, el seu pare,
no,
i que vostè...
No, no em van dir res d'això en absolut, em van dir tot el contrari. El que això és una cançó perquè la cantin els altres. No era per mi, no val.
No val, no, no, no va amb José Agustín Goytisó.
No, 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 ni mi abuelito ni mi papá no eren així. No
sí,
té que... res, com molts dels meus poemes no tenen res d'autobiogràfic. Res.
Res en absolut.
Però hi ha un costum que ve des del romanticisme, de que la veu del poeta, doncs, és, allò li ha passat tot amb ell. I,
sembla que ho hagi hagut de viure necessàriament.
Alguns d'ells haurien d'haver fet unes coses impressionants, no? No, no, no,
en absolut.
No, no és el meu cas.
Si hagués de triar un país per viure, quin triaria?
Catalunya.
I la Conca de Barberà o el Barcelonès?
La Conca de Barberà. Per què rius?
Que és on ara mateix està més arrelat.
És que és la comarca més bonica de Catalunya. Però no ho vull dir massa, perquè hi aniria la gent i ho espatllarien tots.
I llavors hi serien tots. Doncs no li direm a ningú, com que ara ningú ens escolta, farem veure que no ho hem sentit. Senyor José Agustín Goytisolo, gràcies per haver vingut al Xec en Blanc. No tenim més temps i hem d'acabar aquí aquesta entrevista. En tot cas, li donem un xec en blanc perquè em faci el que vulgui. Mm-hmm. A què el destinarà, per curiositat?
No ho sé.
No ho sap.
No,
no. No li han donat mai un xec en blanc.
No.
Doncs, en tot cas, aquest serà el primer. Vostè ja l'invertirà. Gràcies, bona tarda.
Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y no olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y no olvidaba muchas más. Trabaja, niño, no te pienses que sin dinero vivirás. Junta el esfuerzo y el ahorro, ábrete paso y ya verás cómo la vida te depara buenos momentos, te alzarás sobre los pobres y vecinos que no...
Catalunya Ràdio, les notícies de les 5.